Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució d'una emergència.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat per 4 gols a 1 al Celta en una nit on Messi ha tornat a fer una exhibició. Veurem per on giren les conclusions del Ricard, començant, com fem sempre, per allò, Ricard, que t'agrada.
M'agrada que Messi també sigui el millor xutador de faltes del món. Si podem, diríem que escapçar Messi amb les seves diferents assignatures, probablement és un dels millors dribladors, no en varietat, però sí en rendiment, un dels millors xutadors de faltes del món, un dels millors golejadors del món, un dels millors passadors del món. I aquesta situació fa que s'expressi en un partit com el d'avui. L'hem vist marcada de moltes maneres diferents, les faltes, però últimament estem ja buscant una versió que és fer les gols de falta gairebé de la mateixa manera, no? O sigui, hem passat d'una diversitat i una varietat absoluta a tenir tanta confiança en un xut, aquest xut a mitja alçada que fa aquesta trajectòria que puja i baixa, que no és una folla seca, però que baixa més del que acostumar a baixar un xut de falta d'aquesta distància, aquests 25 metres, normalment si és més girat cap al perfil esquerrà, però també el segon en el cas d'un xut frontal, i ja sense la subtilesa d'un xut per sota la barrera o un xut al pal del porter, sempre al pal de la barrera i sempre descrivint aquesta trajectòria. Tot el que pugui agradar-me més gira al voltant de Messi, perquè ja ho hem parlat, que el partit les diferències les ha marcat Messi i que hi ha una sensació de preocupació personal respecte a la trajectòria de Messi i la trajectòria de l'equip amb Messi, no? Tinc la sensació que va per dues bandes, que Messi continua al màxim nivell però que l'equip amb Messi continua sense millorar o creixer com mereix. Ha guanyat el partit perquè ha estat millor que el Celta, però ha golejat perquè Messi ha marcat les diferències i sobretot perquè en alguns moments del partit on el Barça necessitava una injecció d'estimulant, de vitamines, ha aparegut ell des de la pilota aturada per fer aquest hat-trick.
Què et genera dubtes?
Tinc dubtes sobre la circulació de la pilota, perquè és un dels trets d'identitat del Barça i allò que el defineix. I crec que un equip que utilitzava pocs tocs per circular la pilota, jo ho va dir Guardiola, parlem de futbol, que aquest equip era menys posicional que el d'altres anys, doncs la pilota no corre gaire, a la primera part hem vist moltes conduccions i molt poca passada, i és una qüestió també d'ocupació dels espais. El Barça està acostumat a que quan passa la pilota les passades són amb missatge, gairebé el receptor sap què ha de fer després de rebre, i ara són passades una mica de i tu mateix pren decisions, o fins i tot a vegades fa que el receptor hagi de modificar la seva posició per rebre la pilota, el que l'incomoda perquè la pilota circuli ràpid, perquè quan ha de rebre ha de controlar, tornar a perfilar-se, és a dir, no flueix, la pilota es mou, diríem que de manera accidentada, no? No és harmònic, i això impedeix que aleshores l'equip pugui atacar amb més ordre. És veritat que el Barça té coberta l'amplitud amb els laterals, però el Barça tampoc no ho aprofita. Júnior gairebé no l'hem vist arribar. I aleshores el Barça es converteix en un equip episòdic, no en un equip amb continuïtat. I veig molt difícil que si el Barça no millora aquesta assignatura, i a més amb jugadors com De Jong, Artur, Busquets, és a dir, l'equip sí que des d'aquest punt de vista té talent per fer-ho. I per tant ha de trobar el context, o ha de treballar, o ha de millorar, perquè si no, si el Barça la pilota no circula bé, és difícil que aquest equip, només amb els rampells de Messi i el talent individual, l'altre dia venia a dir Wenger d'una altra manera això, aquest equip pugui assolir un nivell d'excel·lència.
I finalment, alguna cosa que et costi entendre?
Sí, ara ho parlarem, però no entenc què passa amb les lesions. Ho deia la Marta, no sé quantes n'ha dit que era, perquè és que m'he perdut, no? 14. 17
lesions, 17. 12 lesionats.
17 lesions, 12 lesionats, al mes de novembre. No estem parlant del mes de febrer, estem parlant del mes de novembre. Ja sé que és multifactorial, que són lesions diferents, però n'hi ha moltes que són musculars, i el Barça Li passa a alguns equips. Avui he vist el València, que té un, també un capítol de lesions també molt, molt alarmant, però, clar, afecta, perquè l'altre dia es va lesionar Alba, avui s'ha lesionat Semedo, es lesionen els laterals, s'han lesionat els davanters, ha tornat Suárez després d'una recaiguda, i sort que el Messi es va lesionar a l'inici de temporada. Això, mira, és com menys efecte. Ja ho hem vist que ara ja s'ha posat amb els números dels millors golejadors, havent-se perdut 5 partits de Lliga. Però és una mica preocupant tenir aquesta síndrome a sobre i que l'equip aleshores no pugui tampoc agafar continuïtat. Ja no et parlo de Dembélé, clar, perquè els jugadors entren, surten, frenen la seva trajectòria, has de buscar unes altres químiques, i l'equip necessita continuïtat, i per tenir continuïtat necessita jugadors sans que puguin millorar el seu rendiment i que l'entrenador els pugui utilitzar en la seva conveniència i com ell desitgi.
Doncs les conclusions del Ricard amb aquest punt final sobre les lesions que comentarem també en el tercer temps que iniciem després de la victòria del Barça 4-1 davant del Celta, amb molt Messi, però no sabem si amb gaire cosa més. De seguida, l'efecte Costa.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema tècnic amb el patinet elèctric també els truco, perquè m'envien un mecànic sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la roda de la moto també els truco, perquè m'envien un mecànic allà on sigui. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Estarem pendents de la roda de premsa de l'Òscar, que
sí,
la Marta
sí.
I el Dani ja ens avisaran. Però hem de fer un esforç ara, amb aquest efecte Costa, amb unes condicions, que és buscarem coses positives que t'hagin agradat del partit. Perquè, com que ja hem girat molt al voltant del que no acaba de funcionar, més enllà de Messi, que és bastant evident, quines coses pots rescatar del que t'hagi agradat?
Doncs Dembélé.
T'agrada la segona part de Dembélé?
Sí, demanàvem inspiracions individuals i jo crec que la segona amb més o menys transcendència, perquè la realitat és que tampoc s'han cristal·litzat en res transcendent, però com a mínim és que en partits com el d'avui no me'n vaig al negatiu, acabaré positiu.
No.
En partits com el d'avui recordo sempre aquella frase de Maradona de fa molts anys que quan veia jugar al Barça es podria el Deportivo Messi. Bé, doncs a la primera part m'ha semblat això, i a la segona com a mínim he vist un jugador que va a la seva, amb allò, aquella expressió que li agrada tant al Xavi, de un jugador que només entén relacions binàries.
Sí.
Però per exemple li he vist tirar, a part de la jugada inicial, li he vist tirar desmarcades en profunditat que ahir Valverde li retreia a la sala de premsa. No sempre resol bé, no, però és que jo el que espero de Dembélé és això, que hi hagi algun altre focus de creativitat a la davantera que no sigui, que no sigui Messi. És un partidàs? No és un partidàs, però vist el que havia vist la primera part i la resta d'acompanyament de Messi avui, doncs em vaig de quedar amb Dembélé.
Més enllà que Griezmann no acabem de trobar quina posició és l'adequada, comparteixes que quan amb Suárez no hi és, la posició de Messi centrada i dos jugadors a les bandes és la que a l'equip li dona més tranquil·litat, li dona més confortabilitat?
A l'equip no ho sé, a Valverde no en tinc cap dubte, és a dir, això ho tinc comprovat. Quan no hi és Suárez i hi ha Messi al camp, Valverde sempre posa Messi...
Però en canvi avui la primera part ha canviat, no?
No, sí, i la veritat és que no ha sortit gaire bé, però és que crec que avui l'equip estava tan tubet de confiança en ell mateix que tampoc no sé si podem treure moltes conclusions del que ha anat trobant.
Més en funció del resultat que no pas
exacte.
De...
Jo em volia quedar de la celebració del primer al quart gol, i és una tonteria,
sí,
però com has posat unes normes molt concretes,
sí.
A la primera hem tingut reunió tàctica i a la celebració del quart... somriures, bé, el partit jo crec que si l'analitzen fredament no els donarà per treure en conclusions gaire positives, però és veritat
però
que...
Però ens ha servit des del punt de vista...
d'aspirina, sí, jo, vaja, ja va dir Valverde què esperava del partit d'avui. L'urgència són els 3 punts, i és el que ha aconseguit, i tots sabem com és l'entorn d'aquest club, i marxar amb una no victòria a l'aturada... Hauria estat encara pitjor.
Duríssim.
Però
sí.
Aquí aprofito per afegir que el Barça no té molt temps per recuperar el to, perquè quan tornem de l'aturada, sí, ve Leganés, però després et ve una setmana crucial. Dortmund i Atlètic de Madrid, que és el primer partit de màxima exigència que has tingut a la Lliga.
Jordi, arriba Òscar, el millor del partit?
Messi.
Gràcies.
Bona nit.
Comença la primera pregunta de la roda de premsa de l'Òscar.
Especialmente bien, ¿no?
No había lanzas al micrófono.
Mantener el ritmo de la primera parte nos iba a costar, pero queríamos salir valientes, queríamos salir a por el partido, intentar ganar, y creo que hemos hecho una muy buena primera parte. En la segunda, bueno, físicamente el equipo lo ha notado, pero bueno, que el Barça no te cree prácticamente ocasiones y que te marque tres goles a balón parado, pues habla muy bien de lo que hemos hecho con dos entrenamientos. Estoy muy contento, yo contento no puedo estar porque hemos perdido, pero estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores.
Hola, Òscar. Marta Ramon en directe a RAC1. Ho deies a la prèvia, per molt bé que es facin les coses contra el Barça, sempre pot aparèixer Messi i fer el que ha fet avui. De fet, fins i tot vas mencionar els gols de falta de Messi. Quan ho has vist, no sé si has tingut sensació de déjà vu i què t'ha passat pel cap.
Sí, bueno, malauradament he vist molts gols d'ell. Bueno, malauradament no, però avui sí. I és un jugador, pues, que és el que dius, pots tenir el partit totalment controlat, però en una jugada, en una acció, et decideix el partit i canvia tot el teu plantejament, el tira a terra. És un jugador incontrolable i amb els llançaments de falta té un percentatge d'encert altíssim. Havíem parlat de no fer gaires faltes a prop de l'àrea, però hi ha vegades que no es pot evitar l'inèrcia de la jugada, ell sempre s'anticipa, té mig segon més. Bueno, jo crec que avui, sense ell, el partit hauria sigut molt diferent.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, Radio Galega en directo, Galicia en goles. Quería te preguntar si estás satisfeito con o traballo dos homes que hoxe sorprenderon un pouco nese 11 de partida. Entrou Papecheik, entrou Pione Sisto, entrou David Junca, foi un pouco a novidade. ¿Satisfeito un pouco do rendemento que deron, do plantexamento? ¿E vai ser un pouco a idea que queres plantexar?
Sí. Muy contento porque, como dices, llevaban un tiempo sin jugar, no acostumbraban a jugar de inicio. Pensábamos que para este partido nos podían venir bien. Teníamos un plan de partido para la primera parte, otro para la segunda, dependiendo del resultado. Yo creo que el gol de Messi en el último minuto de la primera parte nos ha hecho daño porque en la primera teníamos el partido totalmente controlado. Creo que con balón tenemos que ser un poco más valientes, que este equipo tiene nivel para ser más valiente, pero todo y con eso me quedo con lo positivo, que es que los jugadores han hecho prácticamente todo lo que le hemos pedido y esa es la línea a seguir.
Hola, Òscar, Marta Carrés, de Catalunya Ràdio. En la mateixa línia que la Marta, ho deies, no puc controlar moltes coses, però no el que faci Messi a la prèvia del partit. Tot el perill que ha generat el Barça pràcticament ha estat de Messi, i com a entrenador rival, com ho has patit?
Doncs és el que deia abans. Jo crec que aquest partit, si no hi és Messi, haguéssim tingut moltes més possibilitats fins i tot de guanyar. Però estar en ell et condiciona molt, perquè et condiciona la manera de defensar quan tens la pilota, totes les vigilàncies ofensives. Et condiciona perquè saps que cada cop que rebi ell la pilota serà una jugada de perill, una jugada de gol, però tot i amb això l'hem controlat crec que molt bé, però bueno, pilota aturada no el pots controlar.
Buenas noches, Óscar. Noelia Denit, de Babel.com. ¿Qué sensaciones has tenido al volver al Camp Nou?
Pues muy bonita. Si tuviera que escoger un sitio para debutar, como entrenador, aquí debuté como jugador profesional en primera división. Aquí me he formado desde los 9 hasta los 26 años. Es un sitio muy especial para mí, y debutar como entrenador de primera división en el Camp Nou, a pesar del resultado, pues es un recuerdo que siempre tendré.
Hola, Òscar, bona nit, aquí darrere. Joan Tejedor, en directe pel Moguts pel Barça de Ser Catalunya. Ara acabes de dir, Messi ho condiciona tot. El teu dibuix també? Perquè, clar, els que et coneixem com a entrenador t'esperàvem amb el teu 4-3-3, i sí que la idea que és la que ja et coneixia a tu com a entrenador, però el fet de com has plantejat l'equip, el dibuix al camp, ve condicionat per Messi, pel Barça, per l'escenari, per l'urgència, pel poc temps que has tingut?
A veure, ve condicionat una mica perquè analitzem el rival. analitzem els nostres jugadors, tenim jugadors importants lesionats com el Rafinha, com a Santi Mina, Kevin també, i bueno, quan has de prendre decisions i no tens tota la plantilla que tu voldries, tampoc no tenim masses extrems, bueno, intentes pensar en quina manera pots fer més mal al Barça, quina manera pots contrarrestar les seves fortaleses, i nosaltres el que volíem amb els, era tancar molt bé els passadissos centrals, el que volíem era connectar amb els dos davanters que es trobarien a un contra un amb els centrals. Crec que la primera part ho hem fet força bé, fins i tot a la segona hem tingut algunes ocasions, algunes arribades, però és el que deia, vull dir, tot això està molt bé, jo crec que hem fet un molt bon partit, però davant tens a Leo Messi, que ell sol pues, et canvia el partit.
L'Òscar, que ha debutat avui aquí al Camp Nou amb el Celta, perdut per 4-1, però només és el primer pas en l'objectiu d'intentar salvar l'equip gallec amb el seu germà Roger a la banqueta. L'Òscar i el Roger, que començaran la temporada gairebé diria que després del partit contra el Barça, perquè ja sabien que aquí havien d'intentar sobreviure el que poguéssim fins que Messi ha marcat les diferències per sort i benefici del Barça.
La cascada que Antoni Gaudí va construir a la Casa Vicenç reneix al Museu de les Aigües. Vine i descobreix aquesta joia de l'arquitectura modernista en un entorn privilegiat. Consulta horaris a la nostra web. Museu de les Aigües, membre de la Xarxa Mundial de Museus de l'Aigua de la UNESCO.
Sergi Roberto, a Barça TV.
Veníem de dos partits on no havíem aconseguit la victòria i bueno, ara sabem que hi ha un parón de seleccions, així que era important doncs, marxar amb una victòria. Després doncs, tindrem aquesta setmana on estarem tots molt més relaxats, molt més contents i bé, crec que el partit de l'equip ha estat molt, molt bo, un grandíssim resultat i bé, contents per aquests tres punts.
Li preguntava al Sergio Busquets ara fa una estona que tot el camp, quan veu que Messi està preparat per xutar una falta des de la frontal, ja pensa que és gol. No sé si tu també penses el mateix.
Sí, els estava mal acostumant i bé, però bueno, esperem que segueixi així, doncs avui he xutat dues faltes increïbles, jo just estava al darrere seu, així que he vist com marxava la pilota i bé, quan ha sortit del seu peu doncs ja es veia que anava dins i bé, és un plaer doncs, poder jugar amb ell i veure aquesta genialitat des de dins del terreny de joc.
Avui per les molèsties que ha tingut el Nelson has tornat a la posició de lateral dret, però avui has començat com a mig centre, feia molts partits que no ocupaves aquesta posició, com t'has sentit en aquests primers minuts en aquesta posició al mig del camp?
Bé, molt bé, estava content de tornar bueno, al mig del camp, de canviar de posició una mica, ara ja portava uns partits al lateral i bé, jo sempre estic disponible a on l'entrenador necessita i bé, una llàstima doncs, a la lesió del Nelson, esperem que no sigui molt i pugui estar amb nosaltres el més aviat possible, però bé, després m'ha tocat doncs, tornar al lateral i bé, jo content sempre que estic a dins del terreny de joc.
Les paraules de Sergi Roberto a Barça TV.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual. És important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Vicepresident Borda.
Ampliem opinió en aquest tercer temps amb el vicepresident Jordi Borda. Bona nit.
Bona nit, Bernat.
Aquí m'imagino també acompanyat de la Rut Vilà.
Bona nit.
Hola, Rut.
Hola.
Bé, tranquil·litat per 15 dies, no?
Aturades tranquil·les patrocinades per Leo Messi, que avui ha decidit que ni especulacions, ni possibles destitucions, ni res per l'estil. Que tres golets, això sí, pilota aturada, i això és la diferència, des del meu punt de vista, amb els dos últims partits que hem vist. Un Messi que aconsegueix marcar la diferència, ara mateix és el que malauradament marca aquest equip.
Mira, entres tu aquest verbi, aquest malauradament, que s'avança una mica la resposta a la pregunta que et volia fer, o que us volia fer els dos, que és la que fèiem una mica durant la transmissió també, no? Abans feia Messi això i tots ens quedàvem encantats i contentíssims, però ara ens plantegem, i amb això en tenim prou?
Sí.
És evident que no. És evident que no, perquè a més no li pots exigir que ho faci cada partit i aleshores el dia que ell no fa això estàs perdudíssim perquè no tens res més.
Jo crec que no n'hi ha prou i ens pot servir per posar un pedaç a la línia del que deia el Fernando Polo l'últim dia per aquesta temporada. Però no és un pla sobre el qual construir cap gran cosa de futur.
És a dir, que s'ha convertit en el premi de consolació, no? Tenir el millor jugador del món.
És que venim de dos partits i d'un inici de temporada en què, no, a banda de les espurnes de Messi, el confeti un dia puntual de Griezmann i les ensofatades del principi de temporada, no hi ha hagut cap gran cosa que t'estimuli i que diguis que aquest és el camí.
El pitjor que pot passar és que això et serveixi per tapar les deficiències que continues tenint. És com... clar, no pots lamentar, no? Lamentablement no pots lamentar que Messi faci aquests gols i que això li doni la victòria al Barça, però sí que és una mica el mires la classificació i vas primer de l'altre dia de Valverde, no? Que això ho tapi tot.
Fixa't el que ha dit avui l'Òscar, que sense Messi, que això seria una obvietat, dir-ho sempre, que sense Messi aquest partit potser l'haurien pogut guanyar. Però en el cas d'avui, i ell coneixent com coneix el Barça, jo crec que és una gran veritat. Treus a Messi d'aquest partit i el Barça és vulnerable
amb
de tot.
Amb aquest Celta, que no estem parlant d'un Celta que vingui amb confiança, jugant bé, no, acaben de canviar l'entrenador, es veu que els jugadors tenen la confiança sota mínims.
Se'ls veu estimulats, no? Avui, com a mínim, la
partit, però veus jugadors de molta qualitat que no... Iago Aspas, pràcticament, no ha aparegut. Mm-hmm. Clar, que aquest Celta et generi això...
Mai no n'havíem estat tan segurs d'aquesta foto com ara, oi?
Sí.
O sigui, la sensació és que moltes vegades, per exemple, els dos últims anys, teníem la temptació de pensar-ho, però sempre penses... Bé, doncs potser un dia això canvia, no? I tinc la sensació que ara hi ha com un consens ja sobre aquesta foto que avui hem vist i que aquest partit és un partit més de molts que hem vist prèviament.
Perquè cada vegada, Ricard, tens menys coses a les que agafar-te. En alguns partits de temporades anteriors, doncs sí, solucionava Messi, però hi havia alguna coseta per aquí, alguna coseta per allà. Ara és o t'agafes això o no t'agafes a res.
Sempre hi havia alguna altra cosa. Cada vegada menys col·lectives i més individuals, però sempre hi havia alguna cosa de farciment a Messi. Ara mateix només hi ha Messi i insisteixo de pilota aturada.
A mi el que em preocupa és que el Barça, que ha fet fitxatges al mig camp com els de De Jong, Artur, no? Que penses, bé, ha fitxat allò que identifica l'equip, no? La velocitat de
que no s'imposi.
I que això no, bé, no és que no s'imposi, com dieu vosaltres, la sensació és que cada cop s'aprima més, no? O sigui, en alguns moments d'aquesta inici de temporada, quan Valverde ha apostat per Busquets, De Jong, Artur, hem tingut...
Que hi ha apostat molt.
Sí, recordo que a Pamplona vam dir, no pot ser que amb aquests jugadors el partit no es controli, però que després, bé, s'hi ha insistit molt, com dius, i jo crec que cada cop pesen menys.
Però això també és conseqüència, Ricard, no? De com pateix aquest mig camp el que no has treballat tampoc a dalt, no? Vull dir, hi ha hagut molts partits que hem dit que Busquets no estava bé, però ostres, és que el que no estan pressionant o fent els de dalt li toca fer amb ell, que no se sent còmode així. I després volia afegir una altra cosa, que tots estem molt amb la lupa de la connexió Griezmann-Messi,
sí.
I a mi m'agradaria també fer l'anàlisi de la connexió De Jong-Messi, que també és allò, el Guardiola, no?, que deia posar-li jugadors que li faciliten el joc. És gairebé nula, també.
Sí. Ahir va aparèixer...
Sí, perdoneu, és que hi ha protagonista. Escoltem a Junior Firpo, que no m'ha escoltat gaire.
Però bueno, los jugadores siempre creo que somos egoístas, siempre queremos jugar los máximos partidos posibles y yo soy uno de ellos y bueno, el míster decide por esas decisiones, hay que respetarlas, hay que acatarlas, hay que seguir trabajando duro para cuando te toque, pues intentar hacerlo bien. Evidentemente después de siete partidos el ritmo no es el mismo que si uno tuviera más continuidad, pero bueno, contento por el partido.
No se te ha cerrado, eso sí, el pasar directamente de la grada a jugar de titular, es decir, casi ni pasar por el banquillo. Es una situación un poco rara. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, al final, cuando decido venir aquí, sé evidentemente a lo que estoy expuesto después de la continuidad que tenía en mi antiguo equipo. Es algo a lo que ya me tenía que estar preparando, ya estoy preparado mentalmente. Y bueno, como tú indicas, al final, bueno, el lateral, yo creo que o juega o está en el banquillo o a la grada. No es como un medio centro, un delantero que puedes entrar después, puedes participar unos minutos. Evidentemente,
no gusta mucho quedarse fuera de la convocatoria, ¿no? Pero como te he dicho antes, preparado, trabajando duro para cuando me toque estar disponible.
Junior, si tú fueras portero y Messi te tira una falta, ¿qué harías?
No sé, habría que investigar alguna manera de detenerlo, o bueno, como bien ha dicho, rezar porque no le pegue bien, porque bueno, parece que tira penalti en vez de falta.
En los últimos partidos se ha criticado al equipo. ¿Tú crees que lo que os viene faltando es más una cuestión de fútbol o es algo mental lo que le está pesando al equipo?
Bueno, evidentemente creo que cuando vienes de una buena racha como teníamos, de 7 partidos seguidos ganando, recibir esta dura derrota que recibimos en el Levante, pues al final te afecta un poco mentalmente, ¿no? El siguiente partido ya sales un poco tocado mentalmente, pero bueno, con el equipo que tenemos, con los jugadores que tenemos, creo que tenemos un gran equipo para hacer una buena temporada y para optar a todo.
Junior, ¿qué te pide Valverde en los entrenamientos? Y si encuentras alguna razón por la que a lo mejor no te ve preparado en algunos partidos porque te ha dejado tanto fuera las convocatorias.
Bueno, me pido lo mismo que hacía en el Betis, que sea descarado, que suba para arriba. Evidentemente, como defensa que soy, que defienda bien, que esté atento a cerrar posición, un poco más. Al final son decisiones del míster, sé quién tengo por delante, que es un grandísimo jugador, y bueno, ahora está lesionado, creo que parece que me tocará jugar a mí, y nada, hacer lo mejor posible para que el míster siga confiando en mí, sobre todo para que el equipo confíe en mí, que es lo más importante.
Bueno, el trabajo hecho esperando el derbi de mañana en Sevilla, no sé cómo lo vas a vivir.
Bueno, pues lo viviré como un bético más que soy, animando muchísimo porque es un partido muy, muy bonito de vivir. Yo he tenido la suerte de vivir unos cuantos y es algo muy bonito. Una sensación un poco difícil de describir a la gente, pero desde casa, por mala suerte, desde casa. Me encantaría estar allí, pero bueno, es difícil por los entrenamientos, pero bueno, animando muchísimo y que estoy seguro que serán con la victoria.
Doncs hem vist un Junior Firpo.
Descarat, no?
Sí, sí.
Amb el missatge.
Facilitat de paraula.
És la primera vegada que sento la seva veu, crec,
Jo també. Sí, jo també.
Ahora parece que me toca jugar a mi, sí, sí.
Però molt raonable tot el que ha dit,
Sí, però vull dir que això també implica ambició, perquè un altre es quedaria, depèn del míster, i perquè han jugat altres jugadors, tot i que és veritat que com s'ha lesionat Semedo, poques temptacions pot tenir Valverde. Què us ha semblat avui, Júnior? Pas endavant o...
Ha aprovat. Sí,
normal.
Sí.
O sigui, per començar, no?
Necessitabais una victòria, sí. No és així, què tal? Muy buenas.
De parlar d'algú. Ja, yeah, buenas, primero de todo. Sí, una victòria sempre és buena, ¿no? En este caso, bueno, al principio luchábamos y se nos ha complicado mucho porque apretaron uno contra uno y es muy difícil pasar a un jugador que tienes en tu espalda, y así que al principio, bueno, nos ha costado un poco, pero luego nos metimos en el partido y creo que son 3 puntos merecidos.
¿Sorprendió ese arranque del Celta con esa presión tan adelantada?
Bueno, esperábamos que también por el cambio del entrenador que habrá algunos cambios, esto sí. Y se confirmó justo antes del partido. Bueno, a partir de ahí hay que esperar qué sistema juegan y qué van a hacer, pero bueno, creo que no es nunca fácil jugar contra un equipo que lucha ahí abajo, y bueno, en este caso creo que son 3 puntos muy importantes y muy bien luchados.
Marc, ¿se encuentra el equipo y te encuentras tú más cómodo, más seguro cuando el que actúa de pivote es Sergio Busquets? Lo digo porque también ha cambiado un poco la dinámica del partido cuando ha entrado él.
Bueno, Sergio es un jugador muy importante para el equipo, pero creo que todos nosotros tenemos la calidad de jugar ahí, tenemos algunos cuantos y al final es el míster que va decidiendo, y en este caso, bueno, creo que lo ha hecho un buen partido. Al final acaba de hacer un gol que me alegro mucho por él, y bueno, a seguir.
Marc, después del partido de Praga hablabas de que había que hablar algunas cosas, que tenías que cambiar unas cosas, que hiciste un ejercicio de autocrítica. ¿Se ha hecho eso?
Siempre se hace, pero esto es normal. Después de cada partido, aunque estás ganando como el día de hoy, siempre hay algunas cosas que se tiene que mejorar, y bueno, esto es normal. Nosotros somos futbolistas y y queremos ser profesionales en por supuesto también en autocrítica, que es necesario para estar ahí arriba. Y bueno, vamos a seguir este camino, que no es nada fácil. Los equipos todos vienen con muchas ganas de ganar contra nosotros y nosotros intentamos lo mejor para poder seguir líderes en la Liga, en la Champions y donde sea.
Ya termino la última, porque entiendo que Leo Messi, para tirar las faltas como lo hace, tiene que ensayar mucho, y entiendo que tú en los entrenamientos estarás bajo palos muchas veces. ¿Le paras muchas?
Bueno, Leo es muy especial, ¿no? En estas faltas, cuántas ha metido ya en su carrera, no es nada normal y tiene un talento impresionante de chutar estas faltas, ¿no? Y bueno,
¿le paras muchas o no?
Compartimos la portería entre Neto y yo, y bueno, siempre es competitivo y intentamos lo mejor, pero claro, nunca tenemos barrera en los entrenamientos.
Gràcies, enhorabuena. Gràcies.
Marc André Ter Stegen, que no acaba de respondre aquesta pregunta.
No, que no vol dir que li fa molts gols, eh? Sí, vol marcar una mica el territori. No vull dir aquesta frase. No vull dir que em fa molts gols.
És que potser a Marc a Ter Stegen no li pot fer.
No, és que a més ha dit, normalment els xuta sense barrera, sí. Com diem, no podem valorar-ho, això. No volia igual donar el titular fàcil, Ter Stegen.
Perquè tu creus que ho entrena molt, això, Messi, els entrenaments?
Bé, és que també els escalfaments fan aquest exercici, que es posen al frontal de l'àrea i van xutant sense barrera, i en aquest cas és Neto. I jo crec que aquest exercici el deuen fer més durant els entrenaments, perquè a més crec que juguen, aviam qui guanya, vull dir, es piquen una mica.
Mm-hmm. Deu ser, no?
Sí, deu ser el que fan. I això,
la gran aportació de Pinto, us en recordeu que vam dir que en Pinto bé, entrenaven a
bé,
casa?
És l'herència, ha quedat un llegat.
El llegat de Pinto.
Que és l'exercici que agrupa els jugadors. Som a l'espera que arribi el verde i endrecem al laboratori.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT.
Xuta Messi, gol! Amb tranquil·litat, amb calma, amb un xut suau, enganyant completament el porter Rubén. Marca Messi, un penal clar per mans d'Eido. Atenció a aquesta falta, pica Messi la pilota. Gol! Aquesta distància li té la mida presa, és l'especialista, és el crac, és el rei, i quan es tracta de llançar una falta, que s'aparti tothom, aparteu les criatures, que xuta Messi. Ha xutat Messi, i el porter del Celta, com l'altre dia el del Valladolid, i com el dels altres equips, que veu que s'acosta i que diu ja de no, sisplau, no, doncs sí. Messi cap a la pilota, xuta la falta, ho ha tornat a fer! Aquest tio és d'un altre planeta, ho hem dit mil vegades, però és que ens ho torna a recordar! Ho ha tornat a fer! Pilota per Busquets, xuta Busquets, gol!
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Bona nit, Ernesto.
Bona nit.
Ricardo Arquemada de la TDT de Catalunya Ràdio. Des que vas arribar al Barça, quan Suárez no ha estat, has tingut més tendència de posar Messi de nou o de fals nou, i probablement per també evitar que hagi de fer esforços defensius a la banda. És el que més has utilitzat quan no hi ha estat Suárez. Però avui a la primera part, en canvi, ha sortit Griezmann de nou i Messi des de la dreta. Buscaves alguna cosa diferent o era una prova o què havies vist?
No, bueno, és una possibilitat que tenemos. Al final Antoine es un delantero. Al entrar Ansu pensaba que en el lado izquierdo no se iba a funcionar bien y la tendencia de Leo es a entrar dentro. Pensaba que, bueno, que al final si entraban los dos dentro, a veces como cuando juega Luis, pues se pueden entender bien. Lo que pasa, claro, ellos han cambiado el esquema, han jugado con tres centrales y ya parecía que encajaba con Leo un poco más escorado a la derecha y con Antoine dentro y con Ansu en la parte izquierda. Pero bueno, es verdad que venía actuando Antoine por fuera y hoy le he centrado un poco más a ver cómo a ver qué tal iba. Y bueno, la verdad es que el primer tiempo yo creo que no hemos tenido un ritmo de juego muy alto, creo que no hemos estado bien. Ellos han salido con esa idea de apretarnos arriba y guardarnos atrás, prácticamente en un 3 contra 3, y nosotros yo creo que teníamos que haber aprovechado más esa situación, y nos ha faltado yo creo que un poco de continuidad en el juego, un poco esa sensación de que el juego para mí era demasiado pastoso. Y no llegábamos arriba con claridad. Bueno, ellos también lo han hecho bien, pero yo creo que ahí nosotros, nuestro ritmo tenía que ser más alto, y no estoy muy contento. Segundo tiempo hemos estado mejor, hemos dado un paso adelante y con más ritmo, con más velocidad, al final hemos hecho más peligro.
Hola, Ernesto. Marta Ramon, en directe a RAC1. Què significa per vosaltres aquest triomf tan rotund en el marcador, tenint en compte que tal com ho vas definir tu mateix, veníem d'una setmana de marejada. Sí. Què significa per vosaltres? I no sé si era més important guanyar que el joc, dius ara que no estaves massa content.
Si no tienes juego no puedes ganar, pero te lo puedes encontrar. El primer tiempo hemos tenido, yo creo que no hemos tenido mucho juego, a pesar de que íbamos ganando. En el segundo estamos más contentos porque al final nuestro juego ha sido mejor. Hemos llegado arriba con más claridad y teníamos más capacidad de desborde. Y luego, pues bueno, es verdad, llevamos una semana, sobre todo hemos perdido el partido que perdimos el otro día con el Levante, nos hizo daño. Y el empate, pues bueno, empatamos en Champions, y evidentemente cuando no ganas pues siempre se genera incertidumbre en el entorno y te aprietan, y bueno, y está bien que te aprieten porque tienes que reaccionar.
Aquí sí que Rodríguez en directo para el carrusel de la serie El Moguts de Ser Catalunya. Junior acaba de decir que ahora con la lesión de Alba le tocará jugar a él, como dando a entender que en los próximos partidos Alba tampoco estará disponible. ¿Eso es así? ¿No lo esperas ni después del parón? ¿Y cómo está Semedo de la lesión muscular?
Bueno, en principio Jordi yo creo que tendrá para algunos partidos, no sé para cuántos, la verdad. Y en caso de Nelson son unas molestias, lo hemos cambiado por precaución, vamos a ver qué dicen las pruebas, no te lo puedo decir.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena Cope. Siempre se ha hablado de la dependencia de Messi, que bueno, es normal porque es el jugador que es. No sé si en los últimos partidos tienes la sensación que eso está más acentuado que nunca. Pienso en el partido contra el Valladolid, por ejemplo, y en hoy.
Bueno, es imposible no depender de Messi. ¿Qué voy a decir? Es que dependemos nosotros, y si jugara en otro equipo también dependerían de él. Pues porque es que es así. Porque lo ilumina todo. ¿Qué le vamos a hacer? Y es verdad que hoy ha desatascado el partido sobre todo con la falta. La primera, porque estábamos un poco atascados, porque nuestro juego, vuelvo a decir, no estaba siendo el mejor, no teníamos un ritmo acorde con lo que nosotros solemos hacer. Segundo, hemos estado mejor y ha hecho la falta, la segunda, pero nosotros hemos tenido más posibilidades de marcar, que es lo que tenemos que hacer.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. Como dices, el equipo ha ido de menos a más, mejor la segunda parte, y ha habido ciertos brotes verdes que os permiten mantener el liderato. ¿Pero tiene la sensación de que este parón de selecciones, a pesar de que los virus FIFA puedan tener lo que tengan, os va a venir bien para recomponeros?
Hombre, a mí me gustaría seguir jugando. Esa es la realidad. Porque lo que quieres es, sobre todo cuando tienes una buena sensación, o sea, vienes de una sensación un poco regular, que lo quieres es cambiarlo cuanto antes. Y el fútbol te permite eso. De la misma manera que te permite lo contrario. Que aunque tengas una buena sensación porque vas ganando muchos partidos, no puedes empezar a pensar, a hacerte a ti mismo pensando, joder, qué bien estoy. Porque en ese momento es cuando pierdes un partido, empatas otro y todo se mueve. Pero bueno, aprovecharemos para descansar. Hay muchos jugadores que se marchan, otros que se quedan por aquí, pero lo que está claro y somos conscientes es que después de este parón vienen partidos muy, muy fuertes y en los que nos jugamos mucho.
Señor Ernesto, buenas noches. Felicidades por la victoria. Jordi Blanco, ESPN. Ha dicho Óscar que de no haber jugado Messi probablemente el resultado podría haber sido otro, que incluso hubieran podido ganar. Es cierto que Leo ha sido el que ha desatascado al Barça, sí. Pero ¿no tiene alguna sensación de que, diciendo que es imposible no depender de él, se depende incluso demasiado a veces?
Cuando lo digo, ya sé que todo es interpretable y tengo ninguna duda que los que no nos quieren dirán que le sacarán punta por un lado. Es lo mismo, cada frase que diga un entrenador, depende de cómo lo mires, hacia un lado o hacia otro, pues te lo cambiarán. Lo que quiero decir es que el tener a Leo al final tiene una influencia en nuestro juego de ataque que es decisiva, no podemos negarlo. Que hay veces que hoy, por ejemplo, nuestro juego no estaba siendo muy fluido en el primer tiempo y él ha hecho el 2-1 que nos ha tranquilizado a nosotros y a todo el mundo, por supuesto, es así. Pero tampoco nosotros tenemos que renunciar a eso, es una ventaja que tenemos, es una es algo que además los contrarios saben y que temen y para nosotros está bien. Pero no tengamos ninguna duda que al final los que ganamos, ganamos todos. Y los que juegan son muchos, aparte de Leo, ¿no? Todos hacen su trabajo y evidentemente él contribuye a la victoria, pero la victoria es de todos porque, bueno, todos trabajan para eso.
Hola, Ernesto. Aquí a la teva dreta, Albert Maia, del Nacional.cat. Vas dir que Ansu Fati el veies més com a revulsiu, que et funcionava millor les segones parts, però avui ha estat titular en canvi de Dembélé i després l'has canviat. Per què has decidit apostar per Ansu?
Bueno, pues para ver si... para darle minutos y para ver cómo funcionaba, para ver si se asentaba un poco más, sabiendo que todavía tiene que hacerse y para contribuir a que él vaya creciendo. Es muy joven, tiene que hacerse... tiene que jugar partidos, tiene que jugar partidos buenos y partidos no tan buenos y ya está. Vamos, no de la misma manera que el otro día empezaron otros jugadores, hoy ha empezado él y así lo vamos calibrando también el cómo se va incorporando, cómo va asimilando lo que es la categoría.
Última pregunta.
Hola, Ernesto, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Te quería preguntar por Frenkie de Jong. Ha jugado todos los partidos de la temporada que habéis jugado hasta ahora. ¿Te sorprende cómo está asimilando el chico el sistema, los conceptos de juego, ya sea de medio centro, de interior, cómo conecta con Messi, cómo Leo también lo encuentra? ¿Te sorprende su rápida adaptación?
No, porque él es un gran jugador, al final él entiende el juego y luego tiene una fortaleza física que a nosotros nos viene muy bien en todos los sentidos. Él desborda líneas con su conducción y luego cuando recupera la posición en el uno contra uno es un jugador difícil de pasar. Entonces, bueno, nos está ayudando mucho. Es verdad que tendrá que descansar en algún momento porque encima va siempre con la selección, pero ahora mismo es un concurso importante para nosotros.
Gràcies, l'equip s'entrena dilluns.
Ernesto Valverde, que s'ha explicat, ha matisat i ha anunciat, ha tingut aquest moment de voler-se explicar amb el tema Messi, no? Com si poguéssim treure a punta alguna frase. Però a mi el que més m'ha agradat és quan ha fet autocrítica, eh? Ha dit, hem jugat molt pastós, no? Que no havien trobat el joc, que quan no trobes el joc, si no tens joc, te'l pots trobar, una mica amb la línia de dir hem guanyat, però no teníem el joc. Què us ha semblat?
Sí, a mi també m'ha agradat, perquè no és habitual que faci una lectura tan autocrítica i al final és el que hem vist tots, no? I és veritat que aquesta sensació de que com a col·lectiu, com a joc, no anava enlloc, ell també l'ha tingut.
Ha remarcat molt la primera part, i diferenciant-la de la segona, el Barça potser la segona sí que ha millorat una miqueta, però vaja, tampoc és per tirar coets.
I és intel·ligent fer-ho després d'una victòria i no segurament després del partit del Llevant i el dia de l'Eslàvia, per la dinàmica de grup, segurament.
I a més en un equip que sembla que li costa fer autocrítica, que quan en fa, com va ser el cas de Ter Stegen, doncs no acaba de sentar bé el vestidor.
Jo tinc la sensació que fa un bon diagnòstic d'autocrítica, però que no sé si té eines per canviar allò que no li funciona. Sabeu el que vull dir o no? O sigui, que quan explica les coses que han passat, potser també se'l guarda, però no trasllada la solució al darrere. No, per què l'equip ha estat pastós a la primera part i no a la segona?
No fa cap explicació al voltant d'això, no? Baix ritme, per què has tingut baix ritme?
Sí. O sigui, quina part de tot això que expliques estructural o ell pensa que ho pot canviar? Això és el que m'agradaria saber, no? O sigui, fins a quin punt ell té la sensació que això pot canviar o que simplement... segons com bufa el vent.
Ja és que el que no s'ha de trobar, part, Ricard, és el com, no? O sigui, ell, aquesta temporada, si, altres temporades, diem, Valverde no intervé, no fa, però aquesta temporada està ja intervenint moltíssim.
No, ell toca.
I fent coses que et fa la sensació que les fa perquè està buscant solucions. El que passa és que...
però en el joc de l'equip toca... en el joc de l'equip, o sigui, va, si fa moviments...
A mi posant que... aquest mig camp, Xavi, és una declaració d'intencions.
Sí, però tot però
després
més...
els hi has de... O sigui, has de treballar una mica què vols fer, no només deixant els jugadors sobre la gespa, ja s'inventaran com superar defenses que estan ben organitzades.
Potser que més les jerarquies del vestidor, primer em requerit ja eren Busquets, que no pas una manera de jugar, o es troba solucions.
A mi no em sembla que estigui evolucionant el joc.
Ell confia més en els talents individuals, no? Perquè de Griezmann, fixa't que ha dit, bé, doncs he pensat que potser com Messi va cap a dintre i com fa amb Suárez, o sigui, no pensa en quines són les qualitats i les condicions individuals i com es poden ajuntar o com es poden associar o quines relacions poden tenir.
No ofereix mecanismes col·lectius, a mi no m'ho sembla.
A mi em fa la sensació que ho intenta, i que, per exemple, amb el tema de Griezmann, jo vaig pensar al principi, el dia del Betis és el dia que Griezmann fa el millor partit, i pensa, sí, doncs potser és que l'he de col·locar allà. Una altra cosa és que també tinc la sensació que és un equip poc treballat amb coses, o sigui, que treballa poc, i aquesta feina potser és el que en els partits es nota que no s'està fent.
Sí, en el cas Griezmann és evident que ell busca, no? Ara però per dintre, ara a l'esquerra, ara una estona...
Prova-error, no? Una mica, també, a mi em fa l'efecte.
Sí, més prova-error, sí. Jo crec que busca un espai on Griezmann pugui recuperar el confeti que deia el Borda.
Però no té gaire clar cap a on ha d'anar per millorar les prestacions de Griezmann i el seu encaix a l'equip. A mi em sembla que va provant...
sobre la marxa i no fruit d'un pla determinat.
Ah, exacte.
És que és molt difícil tenir un pla també determinat amb Griezmann, eh? Vull dir, és que clar...
Bé, però ell va ser dels valedors del seu fitxatge, l'entrenador.
Sí, m'imagino que també el va valorar, però el que vull dir és que si és difícil des d'una mirada molt teòrica, imagina't quan ets allà. Com pots fer que Griezmann s'ajusti si tot comença i acaba, diríem, amb Messi? I que saps que ha de jugar a la banda esquerra i quan no hi és, o sigui, jo avui, per exemple, ho he dit, a mi m'agrada quan Messi juga de nou si no hi ha Suárez i tot està més ordenat. Però Valverde, la idea de Griezmann a la dreta, l'ha utilitzat poquíssim, una estona al camp del Llevant.
Semblava intocable això, eh? No sé si perquè no es pugui fer la comparació amb Messi, no sé si és per això, però semblava ja una opció molt tancada, gairebé... que no es plantejava.
Sí que és veritat que deu haver pensat que perquè Griezmann faci de Messi i Messi de Suárez, que Messi faci de Messi i que Griezmann intenti fer de Suárez, no? És a dir, clar, o sigui, treure Messi de l'hàbitat on ell prefereix, que és anar des de la dreta cap al mig, perquè Griezmann ho faci, potser també de cara a Messi, no? És a dir, escolta'm, això que fa, que el poses a fer ell,
és el que jo faig jo,
no? O sigui, mirat des d'aquesta perspectiva, s'entén que potser a la primera part hagi dit, escolta'm, i quan a la segona part hi ha aparegut Dembélé i l'ha canviat de banda, ja ha dit, va, tornem als orígens.
Però en canvi l'entrada, per exemple, de Sergio Roberto avui al mig centre, no s'ha fet una millora molt gran, però sí que el dinamisme que no estava veient en altres partits, doncs avui una miqueta més.
Podia haver situat De Jong de mig centre i Sergi Roberto d'interior. Jo crec que ell busca, aviam si en algun moment veu una llum que funciona com a línia, com a relació, i allò li pot donar continuïtat. Bé, el que hem de fer sempre per això és estar units.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
El millor jugador del partit.
Vinga, avui complirem el desig de la Marta. Marta, volies que tothom respongués al mateix moment.
Cognom o no mi cognom?
Fem cognom?
Bona pregunta.
Però i si algú discrepa?
Nom de pila.
I si algú no, si algú discrepa?
La Junta Electoral no contempla discrepància avui.
Ocupat.
Va, faig un compte enrere i tots heu de dir el cognom del jugador que voteu com a millor jugador.
El cognom, eh?
Però sí. amb quina cadència? Ta-ta o ta-ta?
Dius, Junior Firpo.
Vinga, 3, 2, 1...
Messi!
Més Leo Messi, segon partit que aconsegueix aquest premi. L'audiència també l'ha votat. L'altre partit on havia estat escollit millor jugador va ser el Barça-Valladolid.
L'audiència també?
També, majoria absoluta. Aquí...
Algun vot?
Algú que no?
Que no?
Algú ha dit De Jong, que jo crec que hi ha aficionats que ja ho fan gairebé per...
És un comodí, eh?
Sí, 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 sí. Però el més del 90% Messi.
El Bernat Coll ho ha dit amb molt entusiasme.
Ah, sí? Havies d'haver vist la cara.
Perquè té compromís col·lectiu. Això.
Exacte, estic molt implicat.
Escolta'm, em passo pel laboratori. Carles, comencem per Júnior, aquí hem sentit. No té gaire destacables, no?
Bé, té 10 pilotes recuperades. Si estàs, perquè bé, jo crec que la segona part... Sí, la primera part són dues, la segona part són 8, però, òbviament, no li vull treure absolutament cap mèrit, eh? Però cauen moltes pilotes soltes per aquella banda, que ell les recull per jugar amb Dembélé. Per tant, però òbviament, molt meritori, 10 pilotes recuperades, una pilota perduda, i fa la centrada que provoca el primer penal del Barça.
Ara parlarem després de les lesions també amb la Ruth, però ja heu sentit que Alba té per alguns partits. Això vol dir que serà una lesió llarga, perquè si es va fer mal dimecres, són 15 dies, 3 setmanes pel primer partit entre setmana del Barça, el de Dortmund, no? I si ha dit alguns partits, vol dir que com a mínim seran 4 setmanes, no?
5, s'havien 6 dit 4 o 5, no?
O 6, ah, ja havien 6, dit això. Sí. Ah, d'acord.
Bé, des del club oficialment...
No, Javi Miguel va informar que eren 6.
Ah, però si el Javi Miguel és com si fos oficial. Després del tema júnior, els davanters.
Els davanters, mira, hi han 14 combinacions i connexions entre davanters, vale? Entre els 4 davanters que han participat, per tant, vas posant un per l'altre i hi han 14 combinacions. La combinació que més s'ha produït avui... Sí. És la de Dembélé-Messi amb 9.
Mira, molt bé, eh? Aquí hem trobat una societat. De quan dius Dembélé-Messi, és Dembélé cap a Messi.
Correcte, sempre, eh? Correcte, amb 9, amb 45 minuts. La segona sí. És Messi amb Griezmann amb 7.
Molt bé, Messi-Griezmann, veus?
Però aquí hauríem de, si volguéssim buscar coses, a la primera part, quan compartia espai amb Messi, sí. Griezmann n'ha rebut una. Quan compartia espai amb Dembélé, n'ha rebut 6.
Quan compartia espai, vols dir, quan Messi està nou, fa els nou i Griezmann a l'esquerra.
El que volia dir és...
Sí, sí.
Quan a la primera part jugava Griezmann
de nou.
I Ansu, Griezmann i Ansu.
Sí. Vale?
Doncs Messi li ha donat una passada a Griezmann. I cinc a Ansu.
Uh-huh.
En canvi, a la segona part
sí.
Ja n'ha rebut 6 per part de Messi.
D'acord, jo crec que això també relaciona amb la idea que jo crec que Griezmann se sent més còmode a l'esquerra, que ja és dir alguna cosa si se sent còmode, però més que el de nou, i que tot és més ordenat quan Messi és el nou, i que, perquè Messi li ha donat aquella possibilitat de gol, però li ha donat moltes més pilotes, i quan ha buscat la relació Messi-Griezmann per dintre, que ha dit Valverde, ja ha vist que no ha funcionat perquè només hi ha hagut una passada. Curiós per això que la societat Dembélé-Messi sigui la més productiva.
I a la primera part ni Ansu ni Griezmann ni han passat cap vegada la pilota a Messi.
Ni Ansu ni Griezmann han passat la pilota a Messi. Això vol dir que Messi ha iniciat i ha acabat gairebé, eh? Mm. I que Griezmann i Ansu han esperat les passades de Messi. Jo sempre són curioses aquestes dades.
Sí, perquè el Jaume Ramon ja podrà tindre feina si vol penjar les 14 combinacions, però es poden veure coses com a mínim que això que dèiem.
Ho farem.
Doncs ho farem. Sí. Molt bé, i el repte, Marc?
Bé, el repte, com que contem només la primera part, que és quan han jugat tots dos, ha guanyat Ansu amb 5 passades rebudes de Messi per una de Griezmann.
Doncs mira, el Bernat volia votar al revés, eh? Bernat Soler, no?
Sí, era bastant descregut jo avui amb aquesta...
Però que ha guanyat Ansu.
Sí, però que a la segona part, i a mi m'ha semblat que hi ha hagut com un esforç per part de Messi a intentar evitar que aquests malpensaments, mal entre cometes...
Però el concurs, o sigui, el repte només ha comptat els primers 45 minuts.
No, ho hem comptat tot, però és que a la segona part òbviament no hi havia Ansu.
Clar,
però sí que Messi li ha passat 6 vegades la pilota a Dembélé.
Però jo crec jo crec, Bernat, que més que tancar el soroll, jo crec que Messi ha pensat en l'autoestima de Griezmann, sí, o sigui, ha intentat recuperar-lo. Sí. O sigui, jo crec que ho ha fet des del punt de vista de company, de capità i de col·lectiu. I aquí, i això és una cosa que fins ara no s'havia vist de manera tan clara com avui. Jo crec que aquesta és una cosa positiva.
Per tant, el global, diríem, Messi a Griezmann o Messi a Fati barra Dembélé o Ansu barra Dembélé, quin seria?
Guanyaria barra Dembélé, Ansu barra Dembélé.
Però per molt?
Sí, perquè si estem dient que Messi a Dembélé, Messi a Dembélé són 6 i 5 a Ansu, són 11, a l'altre es queden 7. Una curiositat, l'altre dia contra l'Eslàvia, 64 minuts de Dembélé, 27 intervencions. Avui amb 45 minuts, 45 intervencions.
Sí, sí, se l'ha vist endolladíssim. I aquí es nota, 45 intervencions en gairebé una per minut, eh?
Jo crec que supera molts 90 minuts de Dembélé.
Sí, sí. La veritat és que Dembélé s'ha recuperat de l'actuació de l'Eslavi. Sempre és una bona notícia perquè sempre esperem, i jo en aquest cas, que Dembélé faci aquest pas endavant que necessita.
Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco. Perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu, Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Leo Messi torna a fer un hat-trick a pilota aturada. L'argentí ha marcat 2 gols de falta i un de penal, com ja havia fet l'any 2012 contra l'Espanyol. Aleshores van ser 2 gols de penal i un de falta. Cap altre jugador ho havia aconseguit en tota la història de la Lliga.
I és que Messi augmenta cada cop més la seva efectivitat de falta directa.
Són dades de Mr. Chip. Fins la temporada 14-15, Messi tenia una efectivitat en els llançaments de falta del 6,9%. A partir d'aquella temporada, atenció, perquè l'efectivitat ha pujat fins al 12,6%, gairebé el doble. Ha marcat 22 gols en els últims 174 llançaments de falta.
Busquets marca i segueix fent història amb el Barça.
El migcampista s'ha convertit en el 5è futbolista amb més partits de la història del Barça, el superà Miguel, i per davant del català només hi queden 4 futbolistes, els 4 de casa, Xavi, Messi, Iniesta i Puyol. Avui Busquets ho ha celebrat amb un gol, el segon en les últimes 4 temporades.
I una notícia d'última hora, Robert Moreno convoca un ex-blaugrana amb la selecció espanyola.
És Adama Traoré, de 23 anys, que entra en el lloc del lesionat Rodrigo. L'actual jugador del Wolverhampton es va formar a la Masia i debutarà amb la selecció espanyola absoluta en els partits contra Malta i Romania.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vaig directe amb una qüestió que ens preocupa i que havíem deixat pendent per aquesta part final. Ruth, què pot estar passant amb les lesions?
Mira, abans quan parlàvem de la millora del joc, a mi em feia la sensació, deia que jo tinc la sensació que aquest Barça no està prou treballat. Aquest, per mi, podria ser un factor per explicar que hi hagi tantes lesions. És veritat que és multifactorial i que és molt difícil respondre perquè els jugadors es lesionen muscularment, però aquest podria ser un cas...
Que no s'entreni prou.
Que no es treballi prou. I no només no s'entrena, Ricard, sinó que l'equip ha entrat en tal dinàmica que el que és l'entrenament invisible tampoc es tingui en compte. No estigui al nivell que han d'estar alguns jugadors, de com s'alimenten, com descansen, no? Aquests dies hem llegit molts reportatges sobre que els jugadors encara no han acabat el partit i estan agafant avions per anar-se'n de vacances o per anar-se'n a fer coses no sé on. Doncs sí. Descans, alimentació, concentració, entrenament, totes aquestes coses em fa la sensació que podrien
que això és responsabilitat individual.
Sí, sí, hi ha les dues parts, el treball d'entrenaments que seria del tècnic i també dels jugadors que han de fer les seves feines de prevenció de lesions a part de l'entrenament de camp, i després aquest part de l'entrenament invisible que és responsabilitat del propi jugador, sí, sí.
Borda, què et sembla? Perquè si, com diu la Ruta, apunta a qüestions individuals, es poden regular?
No.
Jo, o és difícil?
Jo ho veig difícil i aquesta sensació de poc treball en tant en l'àmbit tàctic com en els que ha exposat la Ruta, la tinc bastant, i jo sabeu que la meva dèria té a veure amb el fet que no hi hagi una autoritat que marqui un camí, ja sigui des del club o des de la banqueta o des de la direcció esportiva, i això vas fent petites coses, vas fent petites renúncies, i al final
algun dia, de manera inesperada, apareix el problema.
Xavi? Jo... Bernat, tira.
No, jo amb les lesions musculars, jo sóc molt poc tolerant, és a dir, em nego a acceptar-les com accidents, no ho
però
són.
Sí que pot passar una vegada, però quan passa sí, més d'una ja...
I jo crec que l'esportista, i per tant el futbolista, i per tant a la línia del que diu la Ruth, és molt responsable del seu cos, un esportista ha d'evitar les lesions musculars, i es poden evitar, com a mínim es poden minimitzar els riscos, i m'espanta que la major part d'aquestes lesions, és que gairebé, jo no sé si tenim la dada, però d'aquestes 17 lesions que ha dit la Marta, jo crec que n'hi ha ben bé un 80% que són musculars.
I s'ha lesionat Semedo, que és un jugador fort, que és un pura sang, o sigui, no és habitual que es lesioni muscularment. En un múscul com el Soli, és el tercer jugador, si no m'equivoco, que cau
sí, el Soli,
del Soli,
és que molt
Suárez,
Soli,
Messi, Semedo. Diria que aquesta tendència d'entrenar malament quantitativa i qualitativament potser s'està accentuant, però no és d'aquest any, no és nova d'aquest any.
Ruth, el pròxim dia que vinguis et faré una pregunta que va en relació a un tuit que va fer Palop, dient que el doctor Escribano, que ell havia tingut al Sevilla, sempre li havia dit que a partir dels 30 anys, per cada any un quilo menys, i que era una recomanació que feia Luis Suárez pel tema del Soli. Però com que avui no hi ha temps, ho farem el pròxim dia. Avui el Barça ha guanyat per 4-1 el Celta, 3 gols de Messi.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify.
iTunes, iVoox i Spotify.
Escolta'ns quan i com vulguis.